artistes amb habitació pròpia. De dones artistes n'hi ha des del Paleolític i estudis que confirmen que són elles les que pintaven les pintures de les coves, però des de llavors ha plogut molt i en el món de l'art les ha vist sobretot com a muses i models. En el darrer segle, i podríem dir que els dos últims, les dones han anat trobant els seus espais, però tot i així, en el món que vivim, dedicar-se a l'art és gairebé un privilegi. Per això les residències artístiques, que permeten crear, a part de tot i tothom, oblidar-nos una mica de les cures, són una opció fantàstica per a les dones.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Edge of the cliff, the party is over, you needed a lift, is anyone strong enough, feels like a long way to fall.
Enamorades estem de Bedouin, aquesta cantant que, vaja, jo crec que porta l'ADN al United Colors of Benetton, perquè va néixer a Síria, de pares armenis. Es va criar a l'Aràbia Saudita i després se'n va anar a viure als Estats Units. I en tota aquesta motxilla que li travessa tot el que fa, fa aquests discos meravellosos, fins, delicats, com aquest nou EP que es diu On My Own. I fem servir aquest llit musical perquè avui justament hem anat a conèixer una residència, la residència Roser de Foc, a Vinyals i els Arcs, al Baix Camp, una casa antiga de poble amb unes quantes habitacions, estudis privats i una biblioteca on les artistes hi troben un espai meravellós per treballar. Hi arriben per beques, però si ho voleu també, clar, hi podeu llogar un espai si teniu alguna cosa entre mans, si teniu ganes de crear, és un molt bon lloc. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Avui aquest programa no pot començar millor perquè estem a Vinyols dels Arcs, al Baix Camp, a més en un jardí, amb rosers al davant i sentint els moixonets que ens fan companyia. Hem sortit de Barcelona, una bona excusa, perquè els hi vam prometre ja a principi de temporada i al final, a final de temporada, hem arribat aquí a Roser de Foc, que és aquesta residència artística que du també amb el seu company, la Raquel Olives. Com estàs, Raquel?
Molt bé.
Què tal?
Molt bé, encantada que estigueu aquí.
Estem molt ben acompanyades, ja heu sentit de la Raquel Olives, que és la cofundadora d'aquesta residència de Roser de Foc. Ara ens parlarem de per què Roser de Foc, etc. Però també d'una veu ja del programa, no ho podríem fer sense ella, Anna Maria Endaver, com estàs?
Molt bé, jo si a Saraus, al Camp de Tarragona, aquí estic.
Anna Maria Endaver, historiadora de l'art, senyora que treballa al Museu d'Art de Tarragona, però avui ha sortit una mica abans de la feina de demanar permís per venir aquí a estar, a acompanyar-nos en aquest Roser de Foc, i també ens acompanyen una de les artistes en residència que ha estat algunes vegades aquí i que jo crec que ja és com de la casa, l'Anna Santís, com estàs?
Bones, doncs molt contenta d'estar avui aquí.
L'Anna Santís és de Reus, ara parlarem de que tothom, totes les persones que tenen aquí, podríem dir que tenen doble vida, perquè això de l'art doncs s'ha de fer amb molt bona voluntat i amb una doble vida, ara en parlarem d'això. L'Anna Santís, a part de dir-se així, tens un nom artístic, podríem dir?
Sí, el meu nom artístic seria La Vulnerable.
Doncs ara parlarem de què vol dir això i per què La Vulnerable. I el més important, quan muntes una residència artística i fas saraus, has de tindre content els veïns. I els veïns és l'Elisabet Cirici. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Escolta, està bé ser veïna d'una residència artística? Ho recomanes?
Ho recomano, sí, és molt guai.
Tu abans, mira, començo per tu, perquè jo trobo que quan estàs en un poble com Vinyols i els Arcs, un poble de 2.500 habitants, i vius en un poble tranquil on no hi ha massa soroll, a què es dedica normalment el poble? Perquè ens fem una idea, fes una mica retrat sociològic del poble. On treballa la gent aquí?
Bueno,
Reus, Cambrils?
Sí, havia estat un poble eminentment agrícola, no? Tot l'entorn és rural, camp està conreat. Ara jo crec que és una minoria que es dedica a l'agricultura, llavors sí, jo crec que no, els llocs de feina doncs serien Reus, a Tarragona, Cambrils, a les ciutats o pobles més grans que tenim a la vora.
D'artistes aquí al poble, com aneu?
Com anàveu abans de que arribessin els forasters?
Jo crec que... Bueno, sempre hi ha hagut, no?, un cert... Tenim una galeria d'art, Art Amill, no? Amill vivia aquí a Vinyols. Llavors, jo crec que hi havia un regust artístic, vull dir que van anar a parar a un bon lloc, penso.
Uh-huh. I què va passar quan van arribar fa 6 anys la gent de Roser de Foc? Era una parella que havien vingut, deien de Berlín, i es van comprar una casa aquí al mig del poble, al carrer Major, ni més ni menys. Ara parlarem com ho van fer tot això. Però què corria pel poble ara que no en sent ningú?
Bueno, dintre del que cap, jo penso que va ser tot com bastant discret, molt a poc, la curiositat, no? Sobretot curiositat de, no? qui són, què venen a fer, perquè no, més el concepte aquest de residència artística, no, jo la primera, no, ja estem molt avasats, no sabíem ben bé què era, llavors pues, més que res curiositat.
Raquel, explica, vosaltres veníeu de Berlín, que és aquesta ciutat on, no sé si passen ara totes les coses, perquè ara passen totes les coses a Vinyols i als Arcs, però abans passaven totes les coses, amb aquest món molt cool, molt artístic, que sempre té Berlín aquest regust. Vosaltres veníeu d'aquest món, però ja estàveu, com diuen allà, fix un fèrtig, no? O sigui, ja no podíeu més... I vau decidir que tornàveu a la daurada Catalunya o com va anar això?
Bueno, una mica de tot. Vam tenir com certa enyorança en algun moment, no? Quan portes temps allà, arriba un moment que dius, no? M'hi quedo o torno? I teníem una certa enyorança per les coses més bàsiques de la vida, com és el mar i el sol. Però també perquè Berlín s'estava convertint en una ciutat bueno, una mica el que li va passar a Barcelona abans. S'estava gentrificant moltíssim, s'estava, no, els preus de la vivenda s'estaven convertint cada vegada en preus menys accessibles i estava deixant de ser, no, aquell espai creatiu, no, que et permetia tenir una vida laboral menys intensa, no, però per una altra banda podies dedicar-te més intensament al món de l'art i això... doncs estava perdent i aquí va ser quan vam decidir que necessitàvem un altre espai.
Vosaltres éreu dos artistes, tu eres sobretot eminentment fotògrafa i la teva parella era... es dedicava...
És músic.
És músic, no? I llavors veu dir, escolta, tornem, però no només tornem a podríem dir, a Catalunya, sinó que tenim ganes de muntar una residència artística.
Clar, era una mica, sí, tornem, però què fem? Clar, era com, què fem? I els anys a Berlín ens havien donat, per una banda, no?, com poder incentivar molt aquesta part artística que a Barcelona no havíem pogut desenvolupar tant, i clar, era com renunciar a això, no té sentit. I llavors vam dir, bueno, pensant, doncs va aparèixer, no?, aquesta idea gràcies també a que a Berlín havíem conegut, doncs, altres residències artístiques o amics i amigues que havien anat a alguna residència artística, i vam dir, escolta, si nosaltres necessitarem un lloc, no?, per fer nosaltres les nostres històries, per què no compartir aquest espai?
Clar, hi ha molta gent que potser ens escolta a la ràdio i diu, què vol dir una residència artística, no? Perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no ho sap. Mm. És a dir, és un lloc on en realitat el que tens és assegurat, és a dir, un dormir i uns mitjans per poder crear, perquè normalment a totes les persones que creen, artistes, etc., gairebé tothom està treballant bastant en precari. En el món en què estem avui és molt difícil ser artista, a no ser que siguis filla o de milionari.
Exacte.
En general la gent té problemes per crear. Llavors, d'alguna manera, el que troben aquí què és?
Per una banda, nosaltres els hi oferim, bueno, com ens agrada dir, és que els hi oferim un temps i un espai per dedicar íntegrament, no, al seu procés creatiu, perquè de fet també a Roser de Foc el que volem sobretot és posar el focus en el procés creatiu, que és aquesta part que normalment et perds, no veus, tu vas al museu i veus l'obra final, però no saps quin és el viatge que ha tingut aquell artista per arribar fins allà. Llavors posem molt el focus en això, i clar, a vegades es corre també el perill del que tu deies, Montse, no? De la precarietat, perquè sona molt romàntic, no? A això, t'oferim un temps i un espai fora de la teva quotidianitat, del teu dia a dia, perquè...
Però qui ho paga, això?
Clar, i perquè tu no pots dedicar-te íntegrament a aquesta vida artística, perquè necessites tenir una feina que et pagui el lloguer, que et pagui les factures, no? I llavors és com, vale, sí, et traiem d'aquesta quotidianitat, però perquè vivim en una societat que no t'ho permet, no? Com dedicar-te plenament a aquesta vida més artística.
De fet, això ens ho pot explicar, per exemple, molt bé l'Anna Santís, la Vulnerable, com a artista, perquè tu, de fet, tens una botiga a Reus, que es diu La Caseta de l'Arbre, que és una botiga de moda criança, no?
De criança, sí. Torna a tot el que s'entendria com a criança respectuosa. Som cooperativa i jo en soc sòcia treballadora.
Uh-huh. Tu tens aquesta botiga, però tu el que t'encanta és escriure, escrius poesia, i tu, de fet, vas venir l'octubre passat, allò vas demanar, m'imagino, una setmana a la feina. Com tu vas fer? A veure, explica'm què et passava i se't va obrir el cel, m'imagino, quan vas saber que hi havia una residència més o menys al costat de casa o propera, etc. Oi?
Sí, és clar, o sigui, és com un... Jo vaig gastar dies de vacances per venir, vaig haver d'empescar-me-les doncs, amb el tema de les cures del meu fill.
Sí, perquè tu ets mare, que això és una cosa molt important també aquí. És a dir, si les artistes ja de normal ja els hi costa que trobar aquest espai, quan ets mare... Com, diguéssim, com et permets a tu mateixa, més que t'ho permetin els altres, com et permets a tu mateixa, aparco la criatura una setmana i vaig a crear? Com ho vas viure, això?
Partint de que jo estic separada i el tenir una custòdia compartida em permet que la meitat del temps no exerceixo a nivell pràctic. Dic a nivell pràctic perquè després la càrrega mental l'arrossegues tant la setmana com que la tens com la que no. Llavors, de fet, me'n recordo que estava aquí de residència i que va haver un jaleo a l'escola del meu fill i vaig haver d'estar resolent coses per telèfon. Però, clar, és com gestionar-te-les amb la criatura, gestionar-te-les amb la feina i que, a més, tenint la sort que vaig venir becada perquè jo, amb el meu sou, no em puc permetre, tant de bo em pogués permetre, una o dues residències artístiques l'any i potser donaria molt més de si el que sóc capaç de fer. De fet, fa no gaire vaig intentar fer l'invent d'un cap de setmana que ningú em molesti a casa, si us plau, i va ser, sí que vaig escriure alguna cosa més que de sovint, però a grosso modo va ser bastant fallo estratosfèric i dic, hòstia, he de tornar roser de foc. No, però...
Tu tens un xiquet de quants anys?
Ara en farà 10.
Ara en farà 10, vull dir que ja és una persona autònoma, però et necessita.
Sí, i afortunadament que cada vegada és més autònom i que, a més, si li dic, ara estic estudiant, perquè jo a banda de treballar també estudio, o sigui, faig com diverses coses.
De què fas? De què
estic
estudies?
Estic fent un grau d'educació primària. Uh-huh. Clar, li dic que no em molesti, però al final és inevitable, sent sorolls i que es mou i queda més, però clar, o sigui, jo me'n recordo, vaig escriure molt sobre el puerperi, un cop vaig passar el puerperi.
Què és el puerperi, perdona?
El puerperi és quan és el postpart, no immediat, sinó que dura durant els dos primers anys després d'haver parit d'una d'aixòs. Que hi va haver com molta revolució a l'hora de ganes d'escriure i de més, però si amb prou feines tenia temps per dutxar-me, doncs per escriure encara menys.
Clar.
Que això que diu l'Anna, perdó, però és que és inevitable, perquè ho hem parlat mil vegades al programa, és com, clar, perquè hem considerat uns artistes i no uns altres i aquests han sigut eminentment masculins, doncs segurament perquè les dones no tenien temps ni d'agafar un boli, perquè no tenien temps ni de dutxar-se, doncs com has de fer una gran obra d'art, o que sí que hi són, evidentment, i si rasques les trobes, però quantitativament no les hem acabat de trobar perquè ha influït tot el que està explicant l'Anna. When I hit the ocean, I was only a spark. Who brought me up the stairs?
Anna Maria Endavert, tu aquí estàs com...
Col·laboradora eterna.
Exacte.
Sí, la Raquel i jo ens vam conèixer ja fa anys, treballant com a educadores en espais patrimonials del Camp de Tarragona. Llavors em va explicar el seu projecte, que em va semblar una flipada, i també em va agradar molt que no hi havia com uns condicionants institucionals, no? Sinó que es feia tot el que es fa a Roser de Foc, es fa molt des de la convicció personal del Jordi i la Raquel, de que pot ser algo interessant o divertit, o que les persones que passen per aquí, pues, val la pena que hi siguin. Llavors això em va agradar molt. molt.
De fet, ara això t'anava a preguntar, Raquel, que algú està pensant ja residència artística, i van els artistes, els bequen, no? Hem sentit la paraula que ha dit l'Anna Santís. Hi ha gent que pensarà, bueno, i tot això com ho feu? Vosaltres aquí us heu deixat, i ho puc dir així, us heu deixat el sou.
Sí, totalment, totalment.
Perquè al principi vau comprar una casa. Explica una mica el procés, perquè tu et vas vendre una propietat que tenies per poder comprar aquesta casa. Estava que es queia, eh?
Sí, estava molt deixada a nivell de... Sí, a nivell d'obres majors no hem hagut de fer, a nivell d'estructura i coses així, però, clar, primer que era una casa que no funcionava com a una casa íntegrament, sinó que era un espai que estava dividit en pisos i estava llogat. Llavors, clar, les persones propietàries d'aquesta casa no hi vivien aquí. I... Clar, feia temps que no hi vivia ningú i la casa en moltes parts era un abocador pràcticament. Llavors, clar, no només les condicions de la casa, sinó el poder preparar-la. Això ens vam estar dels 6 anys que fa que vivim aquí, doncs més de 3. Va ser tot aquest procés de recuperar-la i també de trobar nosaltres el nostre espai vital.
Clar, perquè vosaltres hi viviu aquí.
Vivim aquí.
És a dir, heu convertit aquest espai en un lloc pels altres perquè els artistes puguin crear, però vosaltres també podeu crear, perquè clar, vosaltres éreu artistes. Heu estat renunciant una mica al vostre art per ajudar altres a crear, o com ha anat això? Com...
En certa manera, jo, per exemple, des del meu punt de vista com a fotògrafa, jo m'he passat com quasi 4 anys sense fer fotografia. I ara...
Perquè estava rascant parets.
Estava rascant parets, estava tapant, no, esquerdes, pintant, muntant una pèrgola, aquesta pèrgola tan maca que estem. Tot coses d'aquestes, però ara... Roser de Foc és com que està empenyent una altra vegada com la meva vessant creativa, no? I, uh-huh. I al final és com hi ha un... No? Tot es nutreix, al final. I és com algo que estic tornant a recuperar.
O sigui, que va haver molta feina, molt de suar, molt d'arremangar-se.
Moltes per... llàgrimes, també.
Moltes llàgrimes, perquè m'imagino que va haver moments durs de dir, vols dir que ho hem fet bé, això? Amb lo bé que estàvem a Berlín.
Sí. Clar, perquè també amb el Jordi això ho hem parlat moltes vegades. Nosaltres veníem com a... Nosaltres teníem la nostra pel·lícula muntada, no? Però clar, després la gent ha de dir, vale, hòstia, que guai, no? Aquest lloc és... No? Respira alguna cosa.
Hi ha una... El nom ja del lloc evoca l'espai, que es diu Roser de Foc, perquè hi ha un roser aquí que ara no té roses, però en breu sortirà, no?
Ha tingut dues. És sí. Que és un roser de l'any 1955, llavors està molt vellet, però encara hi dura, i treu molt poquetes roses, però encara en treu. I de fet és curiós perquè sempre que... Bueno, a mi m'agrada pensar que sempre que venen artistes comença a treure fulles.
Comença a florir.
Sí. Sí, sí.
És que Montse, aquest jardí està 100% aprofitat. Aquí, és veritat, quan fem els cicles, quan fem activitats creatives, les fem al jardí amb el roser, i és com molt orgànic, perquè tu, Raquel, deies, hi ha l'empremta del Jordi i de mi en tota la casa. Sí, totalment, però a la vegada és una casa summament oberta.
A tothom, sí, a tothom,
a la ciutadania, amb els tallers oberts, a les persones col·laboradores, com jo mateixa, que vens i proposes i penses i fas un, no, una paella amb la Raquel Jordi, bueno, això funciona així o podria funcionar diferent, o com ho fem? Bueno, serem pocs, és igual, fem-ho igual. És com un espai, a part de molt gran i molt acollidor, obert a tothom, que crec que per mi aquesta és la clau, perquè residències artístiques cada vegada n'hi ha més, hi ha un boom, sí. Ja s'està estudiant de per què n'hi ha tantes, i respon també en part a aquesta precarització del sector, però com jo deia abans, a mi el que m'agrada de Roser de Foc és que no té uns eixos institucionals atrevessats, no? Té una empremta molt personal i sincera.
És evident que hi ha subvencions, és evident que s'han de demanar ajuts, però em dèieu que vosaltres ho esteu fent amb el vostre sou, és a dir, que tu treballes també de tècnic de museu, en Jordi també treballa com a tècnica audiovisual, tots us heu d'esmerçar perquè això funcioni.
Clar, clar, clar. I de fet també, per una banda, les residències becades sí que demanem subvenció a la Diputació i la Generalitat, que ens subvencionen entre un 30 i un 40% de la totalitat de la residència, però el 60% surt de nosaltres o de les activitats paral·leles que fem amb Roser de Foc, doncs des del cicle d'art en perspectiva, de gènere...
Que això ho feu la setmana que ve, eh?
Comença la setmana que... D'aquí 2 setmanes, el 23 de maig.
Apunteu-vos totes ja, perquè serà espectacular.
Què s'ha de fer? Què s'ha de fer per apuntar-se?
Doncs tota la informació la teniu al web de Roser de Foc, roserdefoc.com, o a l'Instagram, i és tan fàcil com omplir el formulari d'inscripció, i serà un matí entorn a la figura de Mercè Rodoreda, i farem lectures, farem pràctiques artístiques...
Sí. I això, per exemple, està obert a la gent del poble, però a tothom que ho vulgui, si ens estan sentint ara des de Barcelona, també poden venir.
Sí, a tothom. No demanem que siguis expert en res, ni res...
I en aquests espais on obriu als veïns, al públic en general i tal, hi ha més dones o homes? O hi ha de tot?
En general, el nostre públic et podria dir que és un 70-75% femení, un 20-25% masculí. I de les activitats, per exemple, les residències artístiques, excepte una persona, totes han sigut dones.
Per què creus que passa això?
Bueno, també nosaltres apostem pel... De fet, nosaltres som Roser de Foc, residència d'artistes i artesanes, perquè apostem per donar visibilitat a projectes impulsats per dones. Llavors, bueno, o sigui, no som exclusius, però sí que creiem que és necessari que hi hagi una major visibilitat de projectes impulsats per dones.
També perquè creieu que potser estan més elles en precari o què? Que és sí, aquesta...
I al llarg de la història. Sempre hem estat apartades de la vida artística, cultural, política...
Tot i ser les grans consumidores de cultura, eh? O sigui, estem intentant arreglar, no?, com un greuge històric, tot i haver estat les grans impulsores que hi hagi cultura, perquè ens hem dedicat més a llegir, ens hem dedicat, no?, com a tenir aquests espais d'inversió en la cultura. Però sí que és veritat el que diu la Raquel, que tot i no ser un espai excloent, a les activitats, de manera natural, hi ha menys nois, això és cert.
Sí, si voleu venir a lligar homes heterosexuals a Catalunya, heu de venir a Roser de Foc, clarament.
Montse, jo un dia aquí fent una xerrada...
Que has lligat tu.
Noi em va dir, simpatiquíssim, estàvem fent una xerrada sobre art, dones, no recordo exactament el tema.
Crec que era sobre la de religió, potser.
Ah, sobre la representació de les dones en la religió i l'art. I un noi maquíssim em va dir, que sàpiguis, que m'he perdut el Barça per estar aquí.
Ojo, eh?
Em va semblar el més maco que em podien dir, però a la vegada li hagués xafat la cara.
Era per lligar. No. Em sembla que volies dir alguna cosa, Anna.
No, que jo particularment, o sigui, a banda de la residència, en la qual quan vaig venir érem efectivament tot dones, també he assistit a algun d'aquests tallers de perspectiva de gènere com a públic, i particularment jo he agraït que hi hagi una majoria de dones, perquè... Jo que potser estic una mica polititzada i que tinc com un tarannà d'anar doncs, en diferents espais en els quals doncs, es pot ser més crític o es pot parlar de certs aspectes, però realment acaben estant molt masculinitzats i no t'hi acabes de sentir del tot còmode o veus que igual la teva opinió no està, tot i ser a priori com molt progre l'espai. Però realment, inclús amb el que deia l'Anna, tot i haver-hi algun home i de més, sí que em vaig sentir en un lloc molt segur, on realment nosaltres, les dones, podíem parlar i compartir-nos i ens respectàvem molt els tons de paraula i, a més, que en llocs on estan més masculinitzats això no es troba.
La veïna, que la tenim aquí silenciosa... Tu, Elisabet, des del principi has participat en les activitats de Roser de Foc. També és molt important com deslocalitzar el pensament artístic, l'art i tot, que tot no passi a Barcelona.
Sí, sí, és un luxe que no hauria de ser, però és, realment passa això, que no està tot molt localitzat i poder estar aquí al poble, no? Dos cases més enllà... tant assistint a la xerrada o van vindre també a fer uns tallers que ens oferien, no?, les noies que en aquell moment estaven fent una residència. Va ser molt xulo, també.
Quins avantatges té que no tot passi per Barcelona, Anna Maria Endaver?
Bueno, primer i principal, qui cregui que tot passa a Barcelona, no se n'està enterant de res. Això és la primera i principal. La segona és generar referents, és dir, que la gent que estem aquí sapiguem que aquí podem consumir i produir art, cultura, no?, i pensament crític. I després, jo crec que hi ha una cosa molt social en l'art que jo sempre hi he cregut molt, que és O sigui, nosaltres tenim com integrat de agafes un dia el cotxe i te'n vas a Barcelona a un concert i si vas bé de pasta t'hi quedes a dormir i és un dia especial.
Tu vas a hotels.
Jo vaig a hotel perquè això ja ho explicarem en una...
Això m'encanta. Com ella es pilla un hotel.
Això ho feia quan tenia calés, ara ja no ho faig, però sí, en qualsevol cas... Entenem que és un dia especial anar a Barcelona. I el fet que el Camp de Tarragona, els que hi vivim, o on sigui, la gent que viu a Lleida, més igual, Terres de l'Ebre, entenguin que en la seva quotidianitat això hi té cabuda, et configura diferent la vida i l'entesa de la cultura.
També venint de Berlín, com se us ha configurat la vida? Perquè a mi això també em té molt en curiositat. Vens de Berlín, que és una ciutat més o menys tranquil·la, tranquil·la, vull dir, pel que fan al dia a dia, que és una ciutat verda, freda també, però... Sí. Però clar, en el fons una ciutat cosmopolita, amb molts habitants, amb realitats molt diferents, multicultural, de sobte arribes a Vinyols i als Arcs i la vostra vida ha canviat moltíssim.
Com... En realitat no tant.
D'acord.
Això era una cosa que sí que... o sigui, sí que ha canviat perquè estem en un altre lloc, no? Però sí que hem intentat guardar molt aquest esperit que ens vam emportar de Berlín, no? De fes el que vulguis com sigui, però fes-ho, no? Que això va ser...
Tan... El do it yourself.
Totalment.
I quan feu activitats d'aquestes, sé que li pagueu a l'Anna i sé que pagueu a la gent que fan aquestes coses perquè és una dels vostres... Vaja, de les vostres apostes, no volíeu fer que ningú treballés gratis,
clar.
Però al mateix temps la gent que ve ho fa de manera gratuïta, és a dir, té accés a això de manera gratuïta o com ho fan? Em refereixo als que venen i s'interessen per el concert que fa ella.
Nosaltres marquem un preu com
simbòlic,
i és una de les coses que, per exemple, ens vam portar de Berlín. Tu allà, per exemple, quan anaves a fer una classe del que fos, es marcava un preu simbòlic, però en funció dels teus ingressos tu podies pagar més d'aquell import si tu consideraves. Ningú et preguntava quin eren els teus ingressos, no? Es confia en que si tu creus que pots pagar una mica més, doncs ho pagaves. Uh-huh. Llavors nosaltres una mica doncs, això, marquem un preu simbòlic i a partir d'aquí, si tu consideres que vols pagar més o que vols fer una aportació major, doncs la fas. I si no, doncs ja ens sembla correcte. A més, també posem una copeta de vi amb producte local, fem vi de capçanes, no? Que són
això és
coses...
el més important. Això uneix.
Exacte. No, però també amb aquests detalls, és com no anirem a comprar el vi a no sé on, doncs anirem a buscar un vi de capçanes que és un celler que la dona, o sigui, que l'enòloga és una dona i que la qualitat dels vins des de que l'enòloga és una dona han pujat molt la seva qualitat, no? O sigui, són coses que també doncs, volem posar en valor.
I no només la copeta de vida quan fem cicle d'art en perspectiva de gènere, sinó que moltes de les activitats que es fan aquí a Roser, com el Club de Collage, sempre hi ha com un esmorzaret pel mig.
Un esmorzaret.
Que és un moment... que és aquell moment fantàstic en el que sents que la Raquel i el Jordi t'estan obrint casa seva, perquè no estàs com fent feina produint, pensant, sent creatiu, no, estàs tranquil·lament, no?, amb la resta de la gent, xerrant, fent una infusió, i jo crec, per mi, també això és com una cosa diferencial d'un gran museu, d'un gran centre d'art, és aquest espai del tu a tu.
A veure, Anna Santís, tu que ja has catat i has tastat una mica el que significa estar una setmana aquí, explica'ns com era la teva vida quan venies aquí i explica'ns una mica l'espai on t'estaves, perquè també és important, clar, estem a la ràdio, no hem pogut fer allò un tour de propietari, però explica'ns una mica que tu tenies una habitació pròpia.
Jo tenia una habitació compartida i al principi em feia com, primera, una mica de respecte, perquè jo soc molt meva amb els meus espais, però també em feia molta il·lusió compartir-lo amb la companya perquè ja la coneixia, que és la Marta Busquets, i vam compartir, i va ser una fantasia poder compartir espais amb ella, no? Una, perquè super respectuós, ens vam respectar molt els espais una a les altres, també ens vam cuidar molt l'una a l'altra i també quan estàs en un interval així creatiu, sentir que també t'estan cuidant. Ei, vaig a fer un te, en vols? I després, no? Ei, llegeix-me, et ve de gust llegir-me el que has escrit i compartir-nos d'aquesta manera, però després a l'hora, no? Doncs potser hem passat tot un matí tancada a l'estudi, però després venia aquí fora a llegir i després me n'anava a la biblioteca, continuava escrivint i llavors al final estàs com en un pis però després que a banda tens com els altres espais també compartits. No?
Tu venies amb Carmanyoles, ens has dit. Que
ja vaig venir amb Carmanyoles.
Perquè només et dediquessis a escriure, vaies sí. aprofitar el temps.
Bueno, clar, o sigui,
al final... Vas portar Carmanyoles per unes, setmanes que estic...
Pràcticament
no toco
sí.
ni quarts ni hores amb això.
Llavors, o sigui, se te'n va molt de temps en el dia a dia, ah, no? És el
perquè
que deia,
no els hi vas demanar que et facin cap arrosset? No estaven al
l'últim, preu. No, no, el primer dia ens van fer un sopar meravellós i l'últim dia ens van fer una paella també meravellosa. O sigui, llavors, bueno, per mi va ser un regalàs. O sigui, jo estic somiant en tornar. Perquè, clar, necessitava fer-me les Carmanyoles perquè en el dia a dia el que dèiem, no?, se't menja el fet de, ostres, si ara has de pensar què em faig per menjar, ho he d'anar a comprar, m'ho he de cuinar, després fregat els plats, després no sé què, fregàvem els plats amb la Marta.
Sí, confirmo. Sí, netes, netes, artistes però netes.
Artistes però netes. I, però clar, et facilita molt la feina, perquè al final jo em permetia, ostres, se m'han fet les 12 de la nit i no he sopat, i em vaig emportar uns noodles, no?, per algun dia que em passés alguna cosa així, perquè de tant en tant una mica de menjar brossa també va bé. Llavors...
Això crea, fa crear.
Llavors, doncs, bueno, són les 12 de la nit, em faig uns noodles i continuo aquí fins les tantes i fins que el cuerpo me diga basta. I això de no tenir els horaris, no?, perquè al final, ostres, si l'endemà has de portar la criatura, has d'anar a treballar o el que sigui, que em pugui permetre estar fins les 3 de la matinada, que jo feia molt de temps que no em tirava desperta fins les 3 de la matinada perquè el cos no m'aguanta, i de dir, pues demà m'aixeco més tard i ja començaré a crear d'una altra, i agafar una vegada, no, aquest d'això, i sentir-te molt bohèmia, clar, i sentir-te bohèmia et fa escriure.
Bohèmia i somiadora. L'Elisabet, sí, ella també té una cooperativa, de fet, a part de ser veïna, una cooperativa, en el teu cas, d'exercici físic.
Sí, fem diferents tipus d'activitat física a l'aire lliure.
Tu has intentat implementar-ho aquí, que la gent faci flexions o alguna cosa mentre escriuen? Els escriptors necessitem, perquè el cor...
No, encara no, però segur que aniria molt bé el ratet de mobilitat.
Potser els hi pots proposar.
Sí, 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 pot ser una proposta. De fet, moltes vegades, no, surts d'estirar les cames, també és un moment com d'estar pensant coses, no, i sorgeixen coses.
Quina interacció hi ha, diries, del poble o d'aquesta ciutat petita amb el que passa aquí dins?
Bueno, jo penso, no, que la
al principi...
És com una mica... No? Bueno, primer, el que deia, no, la curiositat. I llavors, poc a poc, no, és com la gent veus que hi va participant. Un dels tallers aquests que no havia vingut amb la meva filla, i de cop i volta va aparèixer la meva sogra, també, que no ens ho havíem parlat, eh? Vull dir que sí que veus que la gent...
Era el dia del taller eròtic, eh?
Hagués sigut xul, però no.
No, havia de tenir una conversa però... pendent.
I també el dia de... Crec que era una xerrada al vespre sobre, no, les dones que havien passat per la vida de Picasso.
Ui, sí. Ui, aquell dia!
No, l'entrar, que a més jo vaig entrar que ja era, no? I ara fos i així, però anaves reconeixent cares del poble també, vull dir que va estar molt bé.
M'imagino que hi ha moments també, Anna Maria Endeberga, quan treus, per exemple, temes com aquests, a Picasso, hi ha polèmica també.
Sí, això és molt interessant també, quan surten temes així una mica més escabrosos que...
Escabrosos, Picasso intento... escabros, sí.
Jo intento sempre ser molt políticament correcte, però al final totes estem posicionades per sort, sigui d'una manera o d'una altra. Sí que quan deixem, que aquest és el moment màgic que dic jo, no? Acabem i ens prenem una copeta del que sigui i deixem aquest espai per parlar, més o menys en públic, clar que hi ha sempre una varietat d'opinions, però és que és molt interessant, perquè també inclús fins i tot en la intergeneracionalitat.
Sí.
No només de si estàs més o menys d'acord que Picasso era un impresentable. Recordo un dia una nena que parlava de les dones en la religió, que s'havien representat com a males dones, si portaven els llavis pintats i anaven així ensenyant pit, i una adolescent em va dir, mira, és que jo, a mi això que m'expliques no em sona de res. I vaig pensar, que guai que hagis vingut, que guai que no et ressoni de res, perquè la seva mare al costat li deia, no, doncs clar, és que jo quan era adolescent a mi em deien que portar els llavis pintats era fatal. Llavors aquest punt d'encontre, diferents generacions, nois, noies, entitats, les que tu vulguis, i diferents posicionaments, enriqueix molt i fa aquesta part, no, de xerrem una miqueta i què més en surt, perquè al final ningú té la paraula definitiva de res.
Fa de molt mal dir, però clar, a Roser de Foc ara ja fa 6 anys que hi sou, han passat molts artistes per aquí, moltes artistes sobretot. Ella, l'Anna Sentís, és la vulnerable, que amb el títol de la seva proposta ja deixa anar a veure moltes coses. Em sembla d'una valentia molt bèstia dir-se la vulnerable, perquè encara que sembla que ara la vulnerabilitat està de moda, només està de moda de cara al paper, però la realitat, quan una dona és vulnerable, no s'entén gaire bé.
És un bon meló.
M'agrada que em treguis aquest tema.
És un bon meló. Clar, jo em vaig posar a la vulnerable quan potser no estava tan mascat el tema de la vulnerabilitat i ara és com... Porto vulnerable, a més, tot el clatell.
Ai, ai, ai.
I és com, bueno... És un bon meló, crec que és una paraula que s'ha pervertit molt, igual que la paraula sororitat, et diria. Al final, que jo sempre sobre el que escric, ja sigui des de l'erotisme, ja sigui des de les violències, ja sigui d'un tema més emocional, estic parlant des de la meva vulnerabilitat i el que t'estic dient és soc vulnerable en aquesta situació em sento vulnerable en aquesta situació i som vulnerables en aquestes situacions, no? I durant molt de temps la paraula vulnerable s'ha transmès com a la debilitat. I en realitat crec que hi ha molta fortalesa en mostrar on em sento vulnerable. Llavors és com... Em vaig posar el nom de la vulnerable potser d'una manera com molt atrevida, també ho he de dir, però al final és des d'on jo vull viure i des d'on jo em vull relacionar.
Raquel, m'imagino que quan vau rebre el projecte d'ella vau dir, ens agrada, és a dir, quan vaqueu, d'alguna manera també esteu triant.
Sí.
De tots les artistes que han vingut aquí, ja et deia, fa de mal preguntar, però recordeu o teniu algun record especial d'alguna pràctica artística, d'alguna cosa de les que passés aquí, o que us va canviar o que us va commoure d'alguna manera?
Bueno, hem tingut la sort fins ara de que podria dir-te que tots els projectes que han arribat és com que ens han deixat
alguna cosa.
Mm. I també ha sigut molt bonic perquè ha sigut com a l'inrevés, és com que Vinyols al final apareix en molts dels projectes o en quasi tots els projectes que han vingut aquí. Al final ens hem deixat una empremta mútua i crec que això és com... És al final la importància de Roser de Foc, no? Que sigui una cosa que passi de veritat. You've got this gold.
Doncs tothom a Roser de Foc, a Vinyols i als Arcs. Raquel Olives, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cofundadora de la residència Roser de Foc, Anna Santís, La Vulnerable. Com estàs? Gràcies.
Bé, molt agraïda. Merci.
L'Anna Maria Endaver, que...
Contentíssima, també.
Feliç que hagin vingut aquí. Sí. I l'Elisabet Cirici, veïna del poble. Com es diu la teva cooperativa?
En Natura't.
En Natura't.
En Natura't, sí.
Doncs si us voleu apuntar a fer exercici físic a la natura, també...
I tant, a tothom doncs benvingut.
És una opció. Moltíssimes gràcies al Josep Fors i també al Jordi, que ha estat aquí, no l'he deixat parlar perquè ja sabeu les dones i els dies, això, però l'estimem. Gràcies.
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
Estem ja cantant, cantant. Només ens falta Ferran Badia, el nostre tècnic, que té molt bona veu, per cert, que ho sapigueu. Està gravant ja promos i falques per aquesta casa perquè entri aquí a l'estudi i canti amb nosaltres. Olga Ábalos.
Ens hem de posar de genolls. Bona nit.
Exacte, com estàs?
Bé, molt bé. Fantàstic.
Doncs avui em parlaràs de col·laboracions musicals entre dones. Venim de Roser de Foc, escolta, derrapant des de Vinyols als Arcs per estar amb tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. I jo m'imagino, tu imagines una residència artística entre Sabrina Carpenter i Madonna?
Mira, ara sí, i crec que tot el món s'ho imagina, perquè de fet el que estem escoltant va ser una cosa que ningú s'esperava que passés al darrer festival de Coachella, que és que durant l'actuació de Sabrina Carpenter, Madonna va aparèixer a l'escenari i van interpretar tres temes juntes, i entre ells aquest Like a Prayer que estem escoltant.
I a més, sobretot perquè Madonna moltes vegades les col·laboracions sempre li han portat mal de caps, té una mica de mala fama, de vegades, que sobretot li preguntes a Lady Gaga per Madonna, i la cosa no es pot aguantar, i llavors està bé que doncs Madonna també s'entengui amb altres generacions i pugui fer altres projectes.
Sí, i a més, en aquest cas, sobretot en el món de la música, no, diguem que a vegades costa, no, que hi hagin col·laboracions entre dones, i sempre que hi ha aquestes...
Jo crec que hi ha una intenció,
sí,
per fer veure que totes ens portem malament, perquè jo crec que no és veritat.
No, llavors és com quan succeeix, com en aquest Coachella, clar, és una imatge molt, molt poderosa, i especialment si són dones de dues generacions totalment diferents, no? Sabrina Carpenter té 27 anys i Madonna, com va sortir a l'escenari de Coachella, té 67. O sigui, hi havia 40 anys de diferència entre les dues.
Mira com molts senyors amb les seves nòvies. Perdó.
Perdó.
Algú havia de dir-ho.
Estàs pensant en algú en concret?
No,
o no?
Deixem-ho estar. Un altre dia. Ah, ja farem una altra secció aquí en el programa.
Però bé, no és la primera vegada que succeeix, eh? Ara me'n recordo quan Olivia Rodrigo, que també ha actuat a Barcelona no fa gaire, va tocar al costat de Sheryl Crow, no, en una gala del Rock and Roll Hall of Fame, i també d'alguna forma Sheryl Crow es va convertir com en mentora, no, també d'Olivia Rodrigo. Vull dir que
clar, explica una mica qui és Sabrina Carpenter, perquè potser hi ha qui no la coneix, però és una rossa, podríem dir, que ha jugat molt a la sexualització,
sí,
i però que té unes cançons de pop, a mi em semblen molt divertides i molt bones.
I té molt bona veu, i ella és una gran performer, i llavors té una molt bona posició en escena, s'ha creat la seva imatge, així una mica com de nina, no? Molt maca, tot perfecte.
Però podria ser una protagonista de la sèrie Eufòria, no confondre amb la de 3Cat, eh? Sinó...
Mira, no l'he vist, però té un punt Disney, fins i tot.
Sí,
vale?
una barreja. Entre Disney i pornografia, tot plegat.
El que passa és que amb aquests detalls de convidar a Madonna i altres detalls que ha tingut amb altres artistes més veteranes, fa que Sabina Carpenter deixi de ser com una cantant tipus objecte sexualitzat, sinó que es converteixi en algú que és transmissor de coneixement. I, com a exemple, aquest duo entre Sabina Carpenter i Dolly Parton. I know I have good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'm not your different.
De fet, estava pensant que Sabrina Carpenter és com Dolly Parton, però més jove. És a dir, tenen aquest punt estètic, molt americà, ros... Que... Sí, he pensat que fan molt bona parella. I molt bona veu, com dèiem, Sabrina Carpenter.
Té una gran veu. I aquesta col·laboració que estem escoltant, que és tot just de l'any passat, abans de que Dolly Parton entrés en aquesta fase una mica de salut més...
Delicada,
va ser també una sorpresa, no?, pels fans, perquè ningú s'esperava aquesta col·laboració. I ella, la mateixa Sabrina Carpenter, explica que Dolly Parton va accedir a fer aquesta col·laboració sota unes condicions.
Què dius?
És a dir, diguem que a la versió original...
Les veteranes glòries no s'hi posen per poc.
A la versió original de Please, 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 que és el tema d'aquesta cançó, doncs hi ha algun parell de versos que hi ha alguna paraulota. Llavors Dolly Parton li diu, vale, tornarem a gravar, jo col·laboraré amb tu, però diguem que hem de canviar algunes coses de la cançó.
I què li va demanar?
Doncs que canviés un motherfucker que sortia per allà per una altra cosa. Llavors és que hi ha la lletra una mica canviada.
O sigui, ni
per
paraulotes, ni blasfemar, ni res.
No, ja són les condicions que li va posar Dolly Parton.
I el videoclip com és? Perquè és curiós.
Sí, llavors surten elles dues, és un videoclip en blanc i negre, surten elles dues conduint una furgoneta, com si fossin dos gran amigues.
Thelma i Louise, però en furgó.
Thelma i Louise, com dues fugitives, i diguem que és una furgoneta d'aquestes americanes, no?, que té com una mena de... com una pick-up, no?, que es diu. Llavors allà hi ha un senyor lligat com si l'haguessin raptat. Ja està.
Quina bonica imatge. O sigui, Sabrina Carpenter, Dolly Parton, la mateixa persona amb diferents edats. Que...
Un Thelma i Louise, bàsicament.
Exacte, un Thelma i Louise. Com es diu l'actor que estava a Thelma i Louise, que no em surt
ara? El Brad Pitt.
Això, doncs el Brad Pitt lligat allà. Perfecte, quina bonica imatge ens agrada. Continuem amb Sabrina Carpenter i una altra col·laboració amb Madonna.
Tornem amb Madonna. Don't comment on my ideas. I don't want your judgment or your expectations.
aquesta generositat de Madonna de participar també amb una dona tan jove, perquè també es podria pensar que no li agrada sortir a l'escenari, no li agrada compartir espai amb una dona que li porta tant de temps per l'agressivitat amb la que tracten a les dones i el seu físic.
Correcte, però en aquest cas Bring Your Love, que és un tema nou que han gravat Sabina Carpenter i Madonna, és, diguem que va ser com l'excusa també, perquè o sigui, que aparegués Madonna Coachella també té un punt de màrqueting, perquè tot just coincidia que feia 20 anys de l'última actuació de Madonna Coachella, que va presentar aquell disc que es deia Dance Floor Confessions on a Dance Floor, que precisament que, bueno, d'aquí poc Madonna traurà la segona part. Per tant, d'alguna forma es va com lligar tot per presentar aquest nou tema, perquè Sabina Carpenter
connectés, sigui més coneguda,
doncs Sabina Carpenter va portar a Madonna al seu terreny i viceversa, vull dir que entre elles dues es van unir els seus públics, per dir-ho així, i tot, bueno, diguem que d'aquí unes setmanes tot això desembocarà en el nou disc de Madonna.
Exacte, els seus públics i els seus mallots també, perquè anaven pràcticament vestides igual.
Home, sí, era molt...
Em va encantar. Doncs seguim amb un altre himne, però aquí tornem una mica enrere per veure que això de no em vull avançar aquí a la cosa.
Vinga.
Per veure que això de Madonna i Sabrina Carpenter no és la primera vegada que passa. Ja hi havia casos com Barbara Streisand amb Donna Summer. It's raining, it's pouring, my love life is boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stars. Aquesta és la Donna Summer.
Aquesta és Donna Summer. Clar, això no és disco.
Contestant a Barbara Streisand, clar, que això és difícil, contestar a Barbara Streisand, perquè jo crec que té la veu més preciosa de la història.
Les dues. Jo crec que entre...
Ai,
es compenetren molt bé en aquest tema.
Gallina de pell.
1979. Això és un tema que es diu No More Tears. Barbara Streisand tenia 37.
Ja plorem aquí nosaltres.
Donna Summer tenia 31. No hi ha tanta diferència. El que passa és que venien de mons totalment diferents. I es van unir en un estudi de gravació per gravar No More Tears, que comença així, però després hi ha aquest gir de guió.
Clar que sí, si s'acaben les llàgrimes, doncs que pugi el pòdium. Ai, això és l'època dels escalfadors i les espatlleres, sí. Aquella època mítica dels 80.
I aquest tema jo crec que connecta molt bé amb aquesta nova cançó entre Sabina Carpenter i Madonna. Uh-huh. És disco total i és un tema que va ser número 1 l'any 79 i també aconsegueix fer allò que dèiem de Sabina Carpenter i Madonna. Diguem que Donna Summer es fa conèixer pel públic de Barbara Streisand, que era com un públic més de Broadway, més seriós, etc. I al revés, no? Barbara Streisand, diguem que es modernitza la seva imatge gràcies a través de la música de
disco. És a dir, res d'auditoris, més discoteca, que era el que triomfava llavors. Era un win-win per
les dues.
Escolta, tenim 2 minuts per acabar aquest programa, així que Cyndi Lauper i Patti LaBelle. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you, caught up in circles, confusion is nothing new, flashback, warm night. Cançó mitiquíssima de la Cyndi Lauper, Time After Time, i cantant amb aquesta senyora, la Patti LaBelle, que era una senyora ja d'una edat.
Sí, vull dir, Cyndi Lauper, això és l'any 1985,
era
això
joveneta.
És una actuació en directe dins del show que Patti LaBelle tenia a la televisió americana. Patti LaBelle, que és aquesta cantant de rhythm and blues, soul, no? També coneguda per temes com Lady Marmalade, per exemple, sí. No? Tenia una reputació de cantant virtuosa. Va convidar a Cyndi Lauper al seu programa i van acabar cantant juntes amb aquest Time After Time, i a partir d'aquí va néixer una amistat, moltes més col·laboracions i fins i tot Patti LaBelle va acabar cantant a la boda de Cyndi Lauper.
Home, qui canta ser, a la boda és amiga per sempre.
I va ser padrina del seu fill. O sigui que d'una col·laboració musical pot néixer una amistat.
Que bonic, m'encanta. Doncs escolta, amb aquesta música nosaltres ho deixem aquí, acabem el programa d'avui. Olga Ábalos, torna sempre, t'estimem, ens encanta que ens portis
també
música.
Nosaltres, fins la propera.
Exacte, el pròxim dia entrarà Ferran Badia a cantar, que és el que ens puja sempre la tecla i el piano aquí en aquest programa, ens puja la tecla i el piano, atenció, com ho he dit això. I l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, ja ho he dit, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, parlarem amb dones que fan teràpia familiar amb un enfocament feminista. Com us ho penseu, això? Com pot ser això? Fer teràpia feminista és possible? Doncs us dic que sí. Demà ho explicarem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.